selecció i del Barça poden estar tranquils, ha tornat el millor Ferran, explica una miqueta com ha treballat.
Sí, poden estar tranquils, vinc treballant molt bé, vinc amb moltes ganes, amb molta il·lusió i bueno, n'hi ha que treballar dia a dia perquè el futbol no té memòria i ja pensant en el partit del finde contra el Betis.
La definició davant del gol, no? La definició davant del gol que hem vist avui, la tranquil·litat davant de porteria.
Sí, al final ja que tindre tranquil·litat, és veritat que bueno, al final els entrenaments es practica molt i a partir d'ahí pues, el partit ha que prendre-se com un entrenament més.
Doncs és el que diu Ferran Torres des de la zona mixta. Dami, alguna veu més aquí a la teva posició?
Sí, acaba de parlar Luis de la Fuente i li han preguntat per, evidentment pel nom propi, que és Lamine Yamal, i això és el que ha dit.
Creo que tiene un rendimiento fantástico, al mismo nivel que otros compañeros, ¿eh? Creo que el equipo el primer tiempo ha estado jugando un partido que no era fácil, un equipo tan replegado, y lo hemos interpretado también muy bien. Y Lamine pues tiene esas cosas, ¿no? Tiene esos chispazos, esa genialidad que tienen muy pocos futbolistas, pero vuelvo a decir, seamos prudentes, hay que darle tiempo, hay que darle tranquilidad. Puede hacer muchas cosas importantes en el fútbol siempre que sea también humilde y que tenga los pies en el suelo. Y lo más importante de esas edades, que lo entienda así también.
Somriu Luis de la Fuente quan li pregunten per Lamine Yamal, i tot i que fa una crida a la prudència, Luis de la Fuente doncs, també es mostra optimista davant del futur del futbolista.
Este tipo de futbolistas que tiene este toque de genialidad son diferentes. Los procesos formativos son mucho más rápidos que otro cualquiera. Entonces, situaciones que a otros futbolistas seguramente les podían bloquear, ellos las interpretan con total naturalidad y normalidad porque van siempre un pasito por delante. Entonces, eso es la importancia de este tipo de jugador, ¿no? Pero vuelvo a decir, de verdad, debemos ser prudentes, protegerle, cuidarle, formarle, ayudarle a formarle. Su club tiene los mejores formadores.
Doncs mira, veus, tenemos que ayudar a formarle. Su club tiene los mejores formadores, la Masia. Vull dir, ja està anant amb peus de plom, Ernest.
Està
tot dissenyat ja, no? Tot arreglat.
A mi hi ha un concepte que m'agrada molt, que és usar el primer equip del Barça i la selecció espanyola per formar. És a dir, estic molt a favor d'usar els minuts de qualitat, que teòricament són per titulars indiscutibles, per formar. És que si no és impossible que esclatin ja la gent jove.
Sí, sí. Dami, alguna cosa més des de Los Cármenes?
Doncs res més, que aquí s'acaba la concentració de la selecció espanyola, ara ja cadascú cap a casa seva, una concentració que a nivell físic de lesions, de càstigs físics, doncs s'han portat una víctima, que és la de Nico Williams, que s'ha trencat, bé, ja veurem les proves físiques, però probablement doncs, fins a la pròxima finestra de seleccions, que tampoc crec que jugui. La veritat és que s'ha de dir que el millor futbol d'Espanya avui l'hem vist a la primera part, jo crec que representa una miqueta el futbol que li agrada de la Fuente, aquest futbol vol directe, per bandes, entrant com punyals als dos extrems. Avui es parla molt de Lamine Yamal, però compta Nico Williams, que quan està en forma és un tros de futbolista també, i amb un, sense menys tenir Morata, però avui amb un davanter una mica millor, o fins i tot amb un fals davanter com Olmo o Asensio, jo crec que s'haguessin inflats, perquè t'ho imagina't el que és jugar al costat d'aquests dos extrems. Ara ja, a nivell Espanya, els pròxims partits seran dia 12 a la Cartuja contra Escòcia, un partit que si Espanya guanya pràcticament s'assegurarà el bitllet. És el partit que ha de procurar no perdre, més fins i tot que el que jugarà 3 dies després a Oslo contra la Noruega de Haaland, que bé, està contra les cordes, té alguna opció però ho té complicadíssim.
Molt bé, Dami, magnífica feina, tant ahir a Motril, amb aquell reportatge en terra de Luis Rubiales, com avui aquí a Los Cármenes pendent dels jugadors del Barça, sobretot d'aquesta irrupció de Lamine Yamal. Bon viatge de tornada cap a casa, Dami.
D'acord.
Perdona, has anat a Les Delícies al final, al bar de Les Delícies a Les Tapes o no?
Hem anat a un altre, l'he recomanat, però la veritat és que ja estava, s'ha produït aquella situació de te pasamos ubicación, estamos aquí, saps? No he tingut, però fins i tot he arribat a mirar on estava a prop del meu hotel, sí. I me'l tinc apuntadíssim. De fet mira, fixa't tu, Aleix, que m'he fixat que el Granada-Madrid d'aquest any, que sempre saps que controlo el calendari del Madrid, és jornada 35 a 4 jornades pel final de Lliga. O sigui que és un partit que jo crec que en condicions normals, a no ser que la Lliga estigui molt decidida cap a un costat o cap a l'altre, jo crec que és un partit on recull serà. Imagina't tu, Granada-Madrid, la Lliga en joc. Per tant, jo crec que si vaig a aquest partit, que ara mateix ho veig en entre un 90% de possibilitats i un 100%, anirem a les delícies. Queda pendent aquesta temporada.
Molt bé. Una abraçada, Dami.
Vinga, bona nit.
Vinga, adéu-siau. Repassarem molt ràpid què ha passat amb la resta de partits internacionals, sobretot amb Gundogan, saber si està bé o no del cop que s'ha fotut a l'esquena. Farem una pausa i després explicarem això que us deia. Marc Brau, a veure, a banda de l'Espanya-Xipre, com ha anat la resta i com està Gundogan?
Sí, sobretot és la notícia més important en clau Barça. Recordem que avui jugava un partit amistós a Dortmund entre les seleccions d'Alemanya i França, partit amb Rudi Völler a la banqueta, de moment entrenador interí, després de la destitució de Hansi Flick, amb Marc Müller i Sané per Alemanya, retallat distàncies Griezmann de penal. Ter Stegen ha estat titular, ha jugat tot el partit, però el més important, i sobretot el que s'està parlant en clau Barça els últims minuts, és que Gundogan ha hagut de deixar el terreny de joc al minut 25. Una forta caiguda després d'un salt amb Rabiot ha fet que hagi hagut de ser substituït i han començat a aparèixer diferents fotografies que s'havia marxat plural, hem pogut veure les imatges. De fet, ha continuat jugant uns quants minuts i al final no ha pogut, s'ha ajagut a terra, ha anat Ter Stegen a parlar amb ell, ha marxat caminant, a poc, això sí, i ara Rudi Völler ha confirmat als mitjans alemanys que de moment té un blau, però que sembla que no hi ha res trencat i que, per tant, el canvi ha estat per precaució. Evidentment, se li faran proves. Ho hem explicat a l'inici del programa, hem de donar una mica de context. Gundogan s'ha espantat quan ha caigut perquè ell mateix sempre ha explicat que va ser la lesió que va estar a punt de deixar-lo fora del futbol. 14 mesos de baixa va estar entre el 2013 i el 2014 i, de fet, va dir una frase que sempre la repeteix quan parla del tema, que un cirurgià li va dir que li havien de posar un cargol enorme i que no podria tornar a jugar mai més a futbol. Va canviar de cirurgià.
Sí, ell té un cargol a l'esquena?
No, perquè va dir que no. Aquell cirurgià va marxar un altre, el va operar, es va poder refer i va tornar a jugar 14 mesos després. De fet, per això també no va acabar jugant al Mundial que Alemanya acaba guanyant el 2014. Per tant, és la zona més sensible, diguem, per Gundogan. Insistim que Völler ha dit que té només un blau, se li hauran de fer proves, però esperem que sigui només un ensurt. Per cert, en aquest partit, Koundé ha jugat 25 minuts entrant en la segona part.
De la resta, alguna cosa destacada?
Destaquem que el grup d'Espanya, Noruega ha guanyat 2-1 a Georgia, ho ha dit el Dami, ha marcat un gol Haaland. Itàlia, partit important, perquè estava fora de la zona de classificació, ha guanyat 2-1 a Ucraïna. Zigankov ha jugat 75 minuts i Dovbik 58, els dos jugadors del Girona. Tu apuntaves sobretot a Ildefons Lima, que avui ha jugat el seu últim partit a Andorra, ha perdut 3-0 a Suïssa. I també tres detallets més. Romania-Kosovo s'ha suspès 40 minuts del partit perquè els aficionats ultras de Romania han començat a cridar Kosovo és Sèrbia. Els jugadors kosovars han marxat del terreny de joc, han ensenyat una pancarta amb aquest lema, també una altra pancarta amb el lema Moldàvia és Romania. El partit ha estat aturat 40 minuts, han intentat fer fora els ultras de la graderia, no ho han aconseguit i tot i així el partit s'ha reprès i de fet ara estava a punt d'acabar en empat a 0. Últims dos apunts, Escòcia 1, Anglaterra 3, partit amistós, ha marcat Bellingham.
Mira, ara mateix s'ha acabat ara, Romania 2,
ha guanyat 2-0.
Kosovo 0 amb gols als minuts 90. Sí,
els últims instants. Com diem, Anglaterra ha guanyat 1-3 a Escòcia, ha marcat Bellingham, que tot el que toca ho envia dins de la porteria. I per acabar, un últim apunt, està jugant Argentina, abans ho hem dit, Messi finalment, tot i que ha viatjat a La Paz, no està titular i tampoc podrà jugar, tot i que està a la banqueta, està guanyant Argentina 0-2, han marcat Enzo Fernández i Tagliafico.
Molt bé, tot això del que ha donat de ser el virus FIFA, demà ja no queden partits a Europa, per tant ja tornen tots els internacionals.
Juga Rafinha aquesta matinada, a les 4, a Perú.
A les 4 del matí amb el Brasil. Bé, esperem que no li passi res i que Gundogan sigui
no,
només un
no
cop.
No podrà jugar el partit de dissabte. No
estarà, arriba molt just.
No estarà en condicions.
Arribarà dijous, no, dos entrenaments, no, no.
A qui fa jugar?
Torna a obrir el meló.
La mini Yamal.
La mini Yamal. Bueno, sí. 11:38. Vinga, ara tornem, eh? No marxeu. Aneu avisant.
RAC 1. Si vols guanyar salut, amics i títols, fes-te soci de l'Atlètic Terrassa. Un gran club per practicar esport, competir, fer amics i viure experiències úniques. Fes-te soci abans del 30 de setembre i no paguis quota d'entrada. Emporta't el pack de benvinguda i aprofita els descomptes en les quotes. Atlètic Terrassa, un club guanyador. Informa-te'n a athc.cat.
Vine a la 15a Fira Modernista de Canet de Mar, que aquest any tindrà com a temàtica principal la figura de Lluís Domènech i Montaner i la seva vinculació amb Canet de Mar.
Prepara't amb tota la família per tornar a gaudir d'un cap de setmana ple d'activitats, mercat d'artesania, espectacles, rutes guiades, exposicions, tastos gastronòmics, visites al castell de Santa Florentina i tot en un entorn a l'aire lliure.
T'esperem del 15 al 17 de setembre. Més informació i reserves a turismecanet.cat.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
RAC 1. Tots som 1.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Vint minuts i la mitjanit. Hem d'escoltar encara Rubiales. Avui s'ha emesat l'entrevista sencera amb Piers Morgan. Quin personatge, eh? Ahir el vam descobrir, aquest periodista. Buah.
Amic de Trump.
Sí, 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 ha tingut problemes amb Meghan Markle, va entrevistar Cristiano Ronaldo quan volia marxar del United i va aconseguir marxar del United, vull dir, ha fet de tot aquest senyor.
Menys de periodista.
Hem de sentir també Aitana Bonmatí, avui bany de masses a Sant Pere de Ribes, ha inaugurat un camp amb el seu nom, i ha parlat sobretot de la vaga de la Lliga F, que de moment, pel que sabem, continua, aquest cap de setmana tampoc es jugaria la segona jornada, i m'agradaria...
Semblava que estava a prop, punt, no?
Sí, però al final, de
perquè
moment...
El problema... és que els clubs diuen que no poden arribar. És que hi ha clubs que...
És complicat aquesta qüestió, perquè evidentment s'han d'anar millorant els salaris de les jugadores, però aquí xoquen, no?, els clubs amb els patrocinadors que no entren, amb el govern... Bé, i després m'agradaria trucar a Ildefons Lima en directe a Suïssa, perquè avui s'ha retirat aquest mite d'Andorra. 26 anys jugant amb la selecció andorrana, la carrera més llarga de la història del futbol internacional en una selecció. Però... a RAC1 sabem quin logotip portarà el Barça el dia del Clàssic. L'any passat ja us vam avançar... En aquí el pit, sí. Ja sabeu que per contracte Spotify canvia el logotip de Spotify en alguns partits durant la temporada, i l'any passat ja us vam avançar aquí el Tudiràs en exclusiva, que seria Rosalía, no?, alguna cosa relacionada amb Rosalía. Al final va ser Motomami, va tenir un impacte mundial. I aquest any sabem quin logotip musical portarà el Barça al davant de la samarreta en el Clàssic, que en principi s'ha de jugar diumenge 29 d'octubre. Per tant, queda un mes i mig. No està tancat. El Barça està pendent només dels últims serrells, però l'acord està pràcticament fet. Totes les parts ho veuen molt bé, i tornarà a tenir un impacte realment mundial l'artista, en aquest cas el grup, que el Barça i Spotify han escollit per promocionar en el Barça-Madrid del 29 d'octubre. Ja sabeu que això va començar la temporada passada, en el clàssic de la primera volta, el 16 d'octubre del 2022, el Barça va lluir un mussol de Drake. You used to call me on my cell phone, late night when you need my love, drinking guidance, all that I'm wishing for my friends, nobody makes it from my hands. Això va ser la primera volta al Bernabéu, no va anar massa bé, el Barça va perdre. A la segona volta, al Camp Nou, el Barça l'any passat va lluir Motomami, de Rosalía. Doncs bé, aquest any queden uns serrells, però a RAC1 i el Tu diràs us podem confirmar que el Barça portarà el 29 d'octubre contra el Madrid això. Portarà això i també això. Serà brutal, això.
Vaig a sortir per trucar. Disculpa, em vaig a demanar que em guardin una samarreta. Perquè aquesta samarreta serà, en fi, com a mínim, per una generació de col·lecció. El Barça i Rollins, què més vols a la vida?
Doncs sí.
Aquesta és impactant, eh? Aquesta, per mi, és impactant. Sí, sí. Els Stones en un clàssic i que la samarreta del Barça... Vaja, jo crec que és d'aquestes imatges que fan la volta al món, diguéssim.
Sí, sí, perquè té un impacte mediàtic, diguem, com el de Motomami, com el de Rosalía, però hi afegeix un component de llegenda.
Sí, perquè sí, més tot
és,
qual...
és el que diu el Màrius, és a dir, uneixes dues marques absolutament llegendàries. O sigui, té un impacte brutal en una determinada generació, en unes determinades generacions.
Perquè a més tot quadra, perquè el 20 d'octubre surt el nou disc dels Rolling Stones, i el 29 d'octubre és el clàssic. Jo m'he estat mirant, el nou disc es diu Hackney Diamonds, i, per exemple, Hackney Diamonds vol dir diamants de Hackney, que el que fa el títol del disc és una expressió de l'argot del carrer a Londres per referir-se als vidres que queden al terra quan hi ha un atracament, no? Són aquells vidres trencats, no? I esmicolats, doncs això vol dir Hackney Diamonds. D'aquí ve el títol de l'àlbum que trauran el dia 20 d'octubre. Feia 18 anys que no traien nou disc, els Rolling Stones. Tenen 80 anys ja. 79.
79.
No, i 80.
No, però el cap... Sí.
Sí. I mira, només han avançat una cosa del nou disc. Aquesta cançó que es diu Angry, és el primer single. Hi haurà gira mundial el 2024 per promocionar aquest àlbum, que es diu Hackney Diamonds. No hi ha dates encara concretes, però pel que he anat llegint amb especialistes crítics musicals, a Europa vindran a l'abril els Rolling Stones, i després seguiran per Amèrica del Nord, el maig i el juny. També volen incloure algunes dates de concerts a Austràlia i a Nova Zelanda, Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood. Van presentar el disc fa uns dies amb Jimmy Fallon, no? L'estrella televisiva nord-americana, un acte especial de presentació en un auditori ple de gent, i van explicar coses molt interessants. Per exemple, sabeu que s'ha mort el seu bateria, eh?
Sí.
El bateria, que no em surt, el Watts.
Charlie Watts.
Charlie Watts, correcte, Charlie Watts. Doncs tenen un nou bateria que es diu Steve Jordan, però Charlie Watts, abans de morir, va participar en dues de les cançons d'aquest nou disc. I sonarà la bateria gravada de Charlie Watts en aquestes dues cançons, no? Per tant, també hi participarà el bateria en aquesta gira a partir del 2024. I hi ha una cosa que em sembla brutal, que també no està confirmat al 100%, però ja ho donen per fet la majoria d'especialistes musicals. Això te la darà Pou. Hi haurà cameo amb Paul McCartney. És a dir, Beatles i Rollings cantaran una cançó, perquè Paul McCartney i Ringo Starr, diuen, han participat en dues cançons d'aquest nou àlbum que es diu Hackney Diamonds, i apareixeran també en alguns dels concerts. Per tant, per primer cop a la història, Beatles i Rollins tocaran. Vull dir, tu imagina't el que suposarà aquest nou disc i l'impacte de la samarreta.
Perquè el Ron Wood, com molts sabeu, té casa a Barcelona, té un pis a Barcelona, i és un enamorat de Barcelona, i de tant en tant se'n va al Museu Picasso, perquè a més ell pinta molt bé, a part de ser un excel·lent músic, no? Vol dir que no és gratuït.
No és casual.
No és gratuït.
Us agrada?
Home, moltíssim.
Val. Això valdrà calés, com la de Motomami.
Bueno, sí. Tot val calés.
Jo insisteixo que s'ha de tancar, però... jo ja he vist coses, i per tant està tot bastant engegat. S'ha d'acabar de tancar, però està tot bastant engegat.
I la realització és... amb el nom del grup, és el nom de l'àlbum, és un logo, no ho sabem això encara, no?
Jo crec que serà el nom de l'àlbum, però estaria bé que el nom de Rollings...
Tu, Màrius, tu vols la samarreta Barça Rollings.
Jo que porti Rollings. El que s'ha... posar això dels vidres trencats, els vidres... No, el que s'ha... trencat tants vidres amb aquesta vida que...
El que s'ha posat que ja es pot veure és com serà el logotip del nou àlbum del Rolling Stones. I llavors sí que són com uns vidres trencats, i la paraula Rolling Stones són tot de vidres, formant la R, la O, també són vidres, les dues
ja,
L's.
Ja
llavors, aquest estil, no?, de la paraula Rolling Stones, però amb vidres trencats, també és molt, molt interessant. Sí, sí.
Un trencadís, és un trencadís.
Un trencadís. Joan Maria, què?
Home, ja ho he comentat, no? Serà una de les imatges de la temporada, no? I a més... diguéssim que si, no, va ser Drake, no? Va ser el primer, ara ho has comentat, no? Que jo crec que amb Drake captes, diguéssim, com un públic que segurament doncs, no sabia ni què era el Barça, i que de cop i volta veu el logo d'un dels seus músics preferits i de cop i volta doncs, ho associa a una altra marca com és la del Barça, després la Rosalía, que segurament ara mateix és la cantant més internacional catalana, i ara jo crec que un dels potser 5 grups de rock més legendaris de la història de la música, no? Em sembla impactant.
Impactant. Ho serà quan ho veiem. Queden encara un mes i dues setmanes perquè això surti a la llum i aconseguim veure-ho. Aquí queda aquesta informació. Si res no es torça, està tot engegat perquè el Barça llueixi la publicitat de Rolling Stones i d'aquest nou àlbum que treuen el 20 d'octubre en el clàssic del dia 29, en principi serà el 29 diumenge, perquè hi ha Champions abans i no hi ha res la setmana següent, per tant no és oficial, però en principi serà el diumenge 29 d'octubre aquest clàssic Barça-Madrid, un clàssic de rock and roll, hi haurà molts jocs de paraules en aquest clàssic del 29 d'octubre. 10 i la mitjanit, va, fem l'última pausa abans de la mitjanit i de seguida seguim.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Si cada vegada que mires els teus pneumàtics sents això, és el moment de tornar a mirar els teus pneumàtics com el primer dia. Passa per Citroën Service i emporta't un 2x1 en pneumàtics de les millors marques. Demana cita online i fes que tot soni molt bé. Citroën. Condicions a citroën.es.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe a puntcat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a comprem el seu cotxe a puntcat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica les assegurances MyBox.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
29. 0, 0, 0, 2, 9.
Sèrie
19, 0, 1, 9.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Aleix Pariser. Home is like a heartbeat just passing by, quick enough to slow me down, but I don't,
feeling lost as I count the cost, running down my spirit. 8 i la mitja nit, nit de rock and roll, aquí el Tu diràs amb el Màrius Carol, amb l'Ernest Folk i amb el Joan Maria Pou. Evidentment ja està donant la volta al món aquesta informació que hem apuntat avui al Tu diràs, tot a punt perquè el Barça i Spotify canvien el logotip pel clàssic del 29 d'octubre i portin una mica de rock and roll, de Rolling Stones, d'aquest nou àlbum. Jo no els he vist mai en directe. No m'agradaria veure'ls en directe. No els he vist mai, ja. Vosaltres tampoc, no?
No, ja no.
No. Bé, a veure si ara que tornen aquí a Europa el mes d'abril els veiem en directe. Hòstia, ha de tenir molt mèrit amb 80 anys fotre's a sobre un escenari i tocar. Ja em va al·lucinar Bruce Springsteen, jo no l'havia vist mai, el vaig veure aquí a Barcelona i vaig al·lucinar.
No ho puc entendre. Jo no ho puc entendre que amb 80 anys facin això, tot això. No ho puc entendre.
No.
M'impacta molt l'energia que encara tenen. Vull dir, em sorprèn molt.
Sí. Molt. A mi també. Avançarem, perquè tenim encara molts continguts aquí sobre la taula. Per exemple, de seguida trucarem Ildefons Lima, de seguida mateix. I ara el que farem és intentar escoltar Luis Rubiales, tot el que ha dit Luis Rubiales avui en aquesta entrevista amb Piers Morgan. No sé si voleu fer una valoració prèvia de la seva dimissió, d'aquest cap de setmana estrany, diumenge 10 de la nit, es filtra que dimiteix, després ho confirma la federació. És que tot s'ha fet molt malament, no?, des que va passar el petó forçat a Jennifer Hermoso.
Tot s'ha fet tard, sobretot. És a dir, aquesta és la història de tothom, sobretot el protagonista que és Ruiz Rubiales, arribant tard a cada pas. Tothom. Tothom és, inclòs la selecció masculina, inclòs els clubs de futbol, inclòs el Barça. El Barça també va arribar tard, això. I, és a dir, aquí tothom ha arribat tard. Tothom... I això és la prova
que... Perquè hi ha molta gent que no ha entès...
Bueno, sí,
que
sí.
El món està canviant sí, sí. radicalment i que segurament la revolució més important d'aquest segle XXI és la del feminisme.
I que l'entrevista a Luis Rubiales també demostra això, que arriba tard, perquè, et dic una cosa, ara escoltarem els talls, però aquesta mateixa entrevista la fa al cap de 48 hores en ple tsunami del conflicte i segurament hauria pogut revertir la situació. Això mateix, aquesta mateixa que escoltes avui. Com a mínim tindríem una visió molt diferent. Però clar, el problema de l'entrevista d'avui és que té molt poc valor arribant a dia d'avui. Té molt poc valor. Però jo he fet l'exercici d'escoltar-la pensant què hauríem dit si tot això que escoltarem ara ho arriba a dir... No.
Però tot això ho diu ara perquè ha passat tot el que ha passat.
Totalment. Sí, clar, però sí. Dic, ell va triar una fugida endavant... Una fugida endavant, primer, que gairebé va riure de tothom, va insultar tothom... O sigui, ell va embogir els dies després de tot allò. I això encara va agreujar més tot el que havia passat. Però la conversa d'avui, traslladada a unes hores, uns pocs dies després, segurament tot això hauria anat per una altra banda, diguem.
Sí, sí, sí. Què, Màrius? T'has sorprès o no? Tot el que ha passat a les últimes hores? O era inevitable?
És que ja és antic. És que aquesta entrevista, ho sento molt, no m'interessa gens. Què em vol explicar? Que jo no me siento una víctima, però mucho menos un verdugo. Bueno, pues, no sé. Escolti, vostè no entén res. Però no va entendre res des del primer minut. Però és que no va entendre res, jo crec, des de que un dia va passar a presidir la Federació Espanyola de Futbol. Jo crec que el personatge, la gestió, a les coses que ara s'estan sabent, etc., tot és una mica franquista, és una mica, diguem, amb, saps allò que deia el Vázquez Montalbán, no? Que fa olor, o sigui, Espanya aquesta del franquisme feia olor a mitjó suat, no? O sigui, i tot això fa angúnia, o sigui, escoltar-lo, no és que no tingui interès, és que em crea rebuig.
Avui mai més ben dit avui amb les declaracions de José María Aznar, també, no?
Bueno, és que hi ha alguns que no acaben de saber, diguem, en quin món viuen, no? I això, és curiós que els hi passi als presidents, als expresidents del govern. Allò que van dir que són com gerros xinesos que no saps on posar-los. No són gerros xinesos. Jo crec que són elefants amb una cristalleria, no? O sigui, en el fons són uns personatges que tan pagats d'ells mateixos que no entenen que el món canvia. A tots ens costa pensar que el món no és el món de quan estàvem estupendos, no? Però hi ha alguna gent que només pensa que el seu món va ser el millor dels possibles. Home, José María Aznar va fer... No dic que no fes coses bé, però va fer algunes de les coses pitjors que es pot fer en política. Una,
mentir
i que et descobreixin. I l'altra, creure't a un mentider i portar el teu país en una guerra. Encara que hi enviéssim un vaixell d'infermeria, Però, vull dir-te, si tu t'has equivocat... Clar, la memòria és molt... La gent va, anem perdent tots memòria de les coses, no? Però jo el que crec és que... un personatge com Aznar, avui, pràcticament, doncs... dient que, en fi, que hem de treure el país
del carrer...
No ho sé, és que... I això de Catalunya, quin ident té vostè? No? O sigui, és una cosa que tenen ganes de preguntar-los. I això a Catalunya què hem de fer? No? O sigui, alguna cosa haurem de fer. O no? Clar, o sigui, això passa molt a la dreta. O sigui, al final, si l'esquerra hagués en un moment donat fer el que va fer, que és eliminar el servei militar, les casernes haguessin saltat pels aires. Això ho fa la dreta i no va passar res. O sigui, que això també és ben fumut, no? O sigui, al final... jo crec que les declaracions avui de l'Aznar, i me'n vaig de tema, perquè no és el que em preguntaves, però...
No, no, bé, Rubiales, Aznar, aquestes declaracions fora de to, no?
Vols dir que has de sortir a encendre el personal? No ho sé. No, en fi, algú...
No, cadascú amb la seva, sí, que sí. Sàpiga el que fa amb les seves paraules. Joan Maria, què en penses de Luis Rubiales, de tot el que ha passat en les últimes hores, sobretot des de diumenge amb la seva dimissió, i ara aquesta entrevista que ara acabarem d'escoltar, n'hem sentit alguns extractes, però avui se l'ha sentit el Sapere sencera i hi havia algunes coses inèdites.
Bé, jo crec que ell cada vegada que s'expressa empitjora la seva situació, no? Pel contingut, pel to, per les formes. Jo crec que hi ha el moment culminant de tota aquesta història, que és aquella famosa roda de premsa. Jo crec que allà és quan entra en combustió i jo crec que s'expressa tal i com és, sense cap tipus de càlcul marketingià, diguem-ho així. I jo crec que és que quan la seva situació es torna ja insostenible des de tots els punts de vista, no? I des d'aleshores, doncs, la caiguda en picat fins a la dimissió i ara aquesta entrevista per intentar salvar una mica la cara, dient coses d'aquestes de mirar-me els ulls, soc un bon tio i al final se sabrà la veritat, en fi. Jo crec que el Màrius ha dit una cosa molt interessant, que és que hi ha molts homes d'una certa edat i que han tingut poder i han estat en institucions molt rellevants que encara no s'han assabentat que hi ha coses que fa 20 anys haurien passat absolutament desapercebudes que afortunadament ara ja no passen desapercebudes. Em sembla que ha estat avui, no?, que han detingut un tio per fotre-li mà en directe amb una reportera de televisió.
Sí, el vídeo és lamentable, si veus el vídeo.
Bé, doncs...
Aquest senyor es pensa que no està fent res dolent. De fet, quan marxa, quan la tia li diu, el presentador des de Madrid i la noia des d'allà li diu, escolti, vostè m'ha tocat el cul mentre jo estava fent un directe, i ell li fa, no t'enfadis, i li acarona el cap com si fos un gos a la noia per marxar. Doncs, vull dir, és que és lamentable.
Doncs això, fa uns anys, no tants, no hauria passat de ser una anècdota, una broma, no? Hi hauria hagut reaccions, però hi hauria hagut sectors molt importants de la societat que ho haurien... no té cap importància, va, no fotem, no exagerem. Bé, doncs jo en aquest tio l'he vist emmanillat.
Sí, al vespre.
Bé, doncs això, hi ha homes que encara no s'han assabentat que això... i ja baixi, afortunadament. Un d'ells és Rubiales, evidentment, que vivia en una pel·lícula diferent.
Ahir el Damià que va anar a Motril, hi havia una declaració d'un veí de Motril que deia, si un piquito, pues que le vea pegar un guantazo. Si esto antes era así, tocabas a una mujer, te pegaba un guantazo, i deies, però a veure, quin món vivim, senyor? Quin món vivim? Que a vostè li sembli bé fer el que vulgui i si no que et fotin un guantazo. Però quin món vivim? Però bé, és la realitat que hi vam anar a copsar a Motril, poble natal de Luis Rubiales. Bé, anem a sentir Saperes. Hola, bona nit, eh?
Bona nit, Arise.
Què has vist avui de diferent a Talk Sports amb el periodista Piers Morgan i Rubiales?
Doncs mira, una hora d'entrevista amb Luis Rubiales responent en anglès i en castellà. Quan ha contestat en anglès l'hem pogut escoltar en versió original, quan ho feia en castellà evidentment l'han doblat l'entrevista al canal Talk Sports. Pel que fa al contingut, la idea principal que ha volgut transmetre Rubiales és que es va equivocar amb el gest genital i el petó a Jenny Hermoso, però que no ha existit ni agressió ni abús sexual.
I've made a mistake. I apologize, but let's be clear. Under no circumstance is this sexual aggression.
No abuse.
Por supuesto que no. En ningún caso es una celebración.
Of course not. Of course not. It's an effusive, happy moment. It's the same line that I have given from day one. Of course not.
L'hem deixat en aquesta traducció en anglès per no anar redoblant també sí, sí. A Luis Rubiales, el que diu, m'he equivocat, però quedi clar, no hi ha agressió sexual, va ser un moment de felicitat espontània, és la versió que hem mantingut des del primer dia. Una idea que Rubiales, una idea en la que Rubiales ha insistit un cop i un altre, en cap moment va existir mala fe.
There was no intention, no harm.
No hubo mala fe. Y que desde luego pues creo que el comportamiento como presidente no fue el adecuado, pero repito,
lo que this shows that actually this was just a mere anecdote.
Efusivo y producto de la emoción del momento de ser campeones.
But you understand she doesn't think it was consensual.
I think I answered you.
Yeah, I'm just saying you understand that she doesn't agree.
I have my version. If other persons change version, it's not my...
Hem pogut escoltar una part en castellà, en la part que és en anglès diu entén que ella digui que no va ser consentit, diu jo tinc la meva versió, si algú ha canviat la seva no és el meu problema, al final quedava tallat, però així estava també en l'entrevista original. Precisament sobre la versió de Jenny Hermoso, després del petó va transcendir aquell comunicat amb unes declaracions que Jenny no va reconèixer en cap moment. Què hi diu Rubiales?
Bueno, yo, aparte de esto, escuché sus
varias manifestaciones espontáneas en redes sociales,
en alguna entrevista, donde dijo que era espontáneo, que era una anécdota, que si alguien lo quería ver de otra manera. Pero yo creo que, sinceramente, no debo de entrar más en comentar lo que... hayan hecho otros, yo creo que tengo que comentar lo que he hecho.
She says she never said those things.
Bueno, yo lo he escuchado decirlo.
I have heard it on the radio. So she's lying.
No, yo no voy a hablar.
No, I'm not going to answer that, but there you have the radio. You can listen to the radio yourselves and form your own opinions. This isn't good for anybody, but I'm not going to call anybody anything.
Creo que esto, sinceramente, es malo para todos. No es bueno para nadie.
Sobre aquesta versió, insistim, aquell comunicat que Jenny Hermoso va dir que no era seu, ella el que diu és que va posar la ràdio, la va sentir en diverses ocasions, dient que allò va ser espontani, que no va ser res important. Li repregunta al periodista, li diu, per tant, diria que Jenny està mentint, diu, jo no diré que menteix, pot agafar vostè la ràdio, escoltar-ho i treure les seves pròpies conclusions sobre el que va dir, insisteixo, Jenny Hermoso. També ha negat que l'exseleccionador Jorge Vilda la pressionés per fer el famós vídeo de disculpa.
No,
chance that Jorge Vilda pressured anybody.
Doncs, per tant, que no hi va haver cap opció que Vilda pressionés perquè el coneix. Insisteixo, estan tallats així els documents perquè apareixien així, estan editats així en l'entrevista original. Un dels moments, per mi, el moment en majúscules de l'entrevista. Fins a tres vegades li demanen a Luis Rubiales si vol disculpar-se, té l'oportunitat de fer-ho davant les càmeres amb Jenny Hermoso. A la tercera pregunta ha dit això.
But you won't say sorry to Jenny personally, and I'm curious why you're reluctant to do that.
Si me lo preguntas por última vez, te contesto encantado por última vez. Lo que sucedió...
So what we had is a spontaneous act, a mutual act.
Motivado por la alegría.
An act that both consented to, which was driven by the emotion of the moment, the happiness. So I maintain that that is the truth of what happened.
No entenc per què s'hi resisteix, li diu al periodista a demanar perdó a Jenny Hermoso, perquè insisteixo, era la tercera vegada que li deia vol demanar disculpes a Jenny Hermoso si està dient que s'ha equivocat en aquest gest, li vol demanar disculpes. Ell el que diu és va ser un gest espontani, mutu, consentit, em vaig deixar endur per la felicitat del moment i aquesta és l'única veritat. Aquest és el discurs cada cop que li han preguntat per aquest petó de Jenny Hermoso. I encara un parell de documents. Rubiales, molt centrat en la seva persona, ha contestat això a la pregunta de si se sent un criminal.
Creo que te contesto con mi cara. Yo soy una buena persona.
Soy una buena persona, és
no,
el que
no
diu Luis Rubiales. Ha dit que no es planteja tampoc la possibilitat d'entrar a la presó, perquè ha dit, és conscient que hi ha aquesta possibilitat que el condemnin a presó. Ha dit que no s'ho vol plantejar perquè està convençut que la veritat sortirà a la llum. I finalment assegura que la FIFA l'ha deixat en una situació d'indefensió.
Eso llega al presidente del órgano que decide. Creo que en Colombia, en Latinoamérica, a las 5 o las 6 de la madrugada, de la mañana...
So they made a quick decision to suspend me without giving me the chance to build a defense. Objectively, I think that was completely wrong.
Sin explicarme los fundamentos, no voy a catalogarla, pero desde luego es... Yo no sé si...
I am a lawyer. I don't understand the fact that I haven't been able to defend myself before or after. I am a lawyer. I don't understand that.
Después, porque no me han mandado los fundamentos. Yo soy abogado y esto no lo puedo entender como jurista.
Doncs insistint en aquesta idea, que no m'han donat el dret a defensar-me i això és un contrasentit. També l'hem escoltat dient, soc advocat i no entenc aquesta posició que ha adoptat la FIFA. Li han comentat les paraules de Woody Allen, lamentant que un petó li pogués costar el càrrec. Ha dit que no volia comentar opinions de tercers. Diu que molta gent li ha donat suport en privat i després l'ha criticat en públic. Ha destacat el suport que ha rebut de moltes dones. Suporta la seva persona, malgrat que li hagin censurat el seu error, però que no havia d'haver arribat fins a aquest punt. I finalment ha dit que un president ha d'excel·lir el 100% del seu temps, cosa que ell no ha fet.
Doncs això és el que diu Rubiales. A mi em sorprèn, com dèieu, que no, avui no digui, doncs mira, ja està, demano disculpes, no? Me'n vaig cap a casa i que s'acabi tot això. Però ell continua, no?, fotent foc i benzina, no, Ernest, a tot això. És que no sé com acabarà. I a més, divendres ha d'anar a declarar davant de l'Audiència Nacional,
sí, eh? Sí, per introduir matisos, el seu to no és el mateix avui.
No, no.
En aquest, l'entrevista, per cert, té un punt tot això surrealista, perquè tot això sembla una, no sé, una pel·li d'Albert Langa a vegades, i aquesta entrevista també és surrealista. El periodista, que hi hagi talls en anglès, o sigui, tot això és estranyíssim.
Sí.
És estranyíssim, eh? O sigui que, mira, que ell tenia llocs on explicar-se. Sospito que també això és un missatge cap a el que ell deu considerar que és un linxament de la premsa espanyola.
I o sigui, per què tria aquest personatge?
Aquí hi ha un càstig. Per què tria aquest personatge? Per
personatge
mi, per
que...
mi un personatge sí. Molt fosc.
Bueno, que sí, sí. Es va permetre dir el dia de la dona en què tenia ganes que acabés el dia perquè necessitava carn fresca. Com es pot ser tan bàrbar? Com es pot ser tan... En fi... Que no se sentís malament dient aquesta frase, és que aquest tio és un miserable.
Un dels periodistes més controvertits del món, de tot el món anglosaxó, amic íntim de Trump, per cert, entre altres coses, és un senyor, com diu el Màrius, amb un historial, o sigui, realment increïble.
I tries aquesta persona?
I tries aquesta persona. Jo crec que el perquè, acabarem també sabent el perquè, etc. Crec que hi ha un càstig cap a la premsa espanyola, segur. Potser hi ha un intent en el deliri final de voler netejar la seva imatge internacionalment.
En anglès, no? Que arriba més lluny.
En anglès arriba més lluny. És veritat que és un cas que s'ha fet molt mediàtic, per exemple, a Anglaterra. O sigui, Anglaterra ha estat un dels epicentres mediàtics de tot això, entre altres coses perquè Espanya li va guanyar la final a Anglaterra. Però per mi, o sigui, realment és com l'últim episodi delirant de tot això. Igualment, insisteixo, aquest Rubiales d'avui, dins de tot, és un Rubiales que és molt diferent del Rubiales que abans comentava el Joan Maria del dia de l'assemblea. O sigui, l'he vist que és un home ja més acorralat, el to és una mica diferent, però clar, és que està ja mort, diguem.
Bé, però insisteixo, divendres ha d'anar a l'Audiència Nacional i encara li pot caure un puro important. Quins havia de dir el 20 d'agost quan Espanya femenina guanya el Mundial que passaria tot això, no? En menys d'un mes, perquè sí, estem a 13 de setembre ja, no? I tot el que ha passat, allò, a la celebració, les declaracions a la COPE, les disculpes aquelles rares a Qatar, després torna aquí, l'assemblea... I s'ha anat embolicant, s'ha anat fet grossa la bola, i aquí estem, no? Encara amb aquest senyor demanant, bé, o donant explicacions, que no s'ha mogut d'aquest discurs, de fue consentido, fue mutuo, fue un piquito, no? Le dije un piquito... És que aquesta frase... Això passarà als anals de la història, no? Le pedí un piquito y me dijo vale.
Saps per què no es disculpa?
Per què?
Perquè creu que no s'ha de disculpar. Sí, perquè creu que ell no ha fet res i que això forma part de les coses que, en fi, un mascle pot fer amb una noia, no? I clar, que l'esport en aquest país, i sobretot el món del futbol, estigui en mans de personatges com aquest, doncs no anem bé.
No, gens. Mira, aquesta tarda, per cert, Aitana Bonmatí, escollida MVP al Mundial, ha rebut un bany de masses al seu poble natal, a Sant Pere de Ribes, i ha inaugurat el camp de futbol, que a partir d'ara portarà el seu nom. Ho ha seguit en directe el corresponsal de RAC1 al Garraf, el Sergi Molina. Hola, Sergi, què tal? Com ha anat? Bona nit.
Hola, Aleix. Doncs Sant Pere de Ribes s'ha bolcat amb la ribetana Aitana Bonmatí amb centenars de persones al camp. Bonmatí ha explicat que se sent orgullosa del seu poble i que sempre el representa allà on va. Justament l'homenatge s'ha fet als peus del camp que la va veure començar a jugar a futbol per primer cop abans d'escalar posicions i aterrar al Barça. Va iniciar-se al Club Deportiu Ribes jugant només amb nois i ara el camp, com deies, porta el seu nom, l'Aitana Bonmatí, per tots els títols que ha aconseguit aquesta temporada: campiona de Lliga i Champions amb el Barça, campiona del món amb Espanya al Mundial i el de millor jugadora d'Europa per la UEFA. I ara totes les mirades estan posades en ella perquè podria aconseguir també la pilota d'or. Què ha dit sobre això avui? Doncs que té l'ambició d'obtenir-la, però que toca de peus a terra i que es focalitza de moment en els títols que ha assolit. A part d'això, Bonmatí no ha volgut valorar la dimissió de Rubiales, però sí que ha parlat de la vaga del futbol femení. Demana canvis, ha dit això.
Totes les institucions que s'hagin de posar les piles, que se les posin ja, perquè nosaltres sempre caiem perjudicades i no podem dedicar-nos al que més ens agrada, que és jugar al futbol, ja està. No hauríem d'estar pendent de totes les altres coses que ho envolten per tenir un futbol just, millor i el que et mereixem, bàsicament.
Bonmatí ha assegurat que continuen treballant perquè diu que encara queden moltes coses per fer.
Molt bé, gràcies, Sergi.
Molt bé, Aleix, bona nit.
Adéu, adéu. Bona nit al Sergi Molina, corresponsal de RAC1 al Garraf, seguint Aitana Bonmatí avui en aquest bany de masses que s'ha fet a Sant Pere de Ribes. No ha volgut parlar de Rubiales. Jo ho entenc, que ara les jugadores els costi, però hosti, a mi m'agradaria que es mullessin una mica més, no? Ara que ja ha dimitit, que ha marxat Bilda, ara que tenen la paella pel mànec, ara que poden reivindicar més coses.
Però tenen la sensació que l'embolic encara no ha acabat. Jo crec que això és el que els fa ser més prudentes.
No,
i una, encara no ha acabat,
no, i una altra cosa, Màrius, per mi que també és important, que és que parlar tant de Rubiales, al final el que provoca és que es parli menys d'elles i del seu èxit. És a dir, entenc molt bé que elles vulguin focalitzar en el futbol i en tota la seva feina, i no en el nom de Rubiales. És que Rubiales és la persona que ha tapat el seu èxit, O sigui, l'escàndol de Rubiales ha tapat completament el seu Mundial. Llavors, arriba un moment que dius, escolta, prou de parlar aquest senyor? O sigui, jo amb això les entenc molt bé, prou de parlar aquest senyor. Ara, a banda que, perdona, ja han dit el que havien de dir, no? O sigui, ja està.
Jo crec que les hem sentit poc, perquè aquí s'ha reclamat que es mullés molt el futbol masculí i tots els clubs, i les jugadores han estat en un segon pla donant suport a gent, que és el que s'ha de fer, no dic que no, però un cop dimiteix Luis Rubiales i marxa Jorge Bilda, ahir una mica Olga Carmona i Alba Redondo en diferents programes espanyols a la televisió, doncs sí que van dir alguna cosa de estamos con gent i vamos a ver què passa, vamos a ver si volvemos a la convocatòria del dia 22 de setembre. Bé, la donen ara, aquest divendres donarà la convocatòria a Montse Tomé. Però a mi m'hauria agradat, ara que tenen el poder, a mi m'hauria agradat, potser, sentir-les amb contundència, valorant una mica tot el que ha passat. No sé, és la meva opinió.
Jo també entenc que el tema està judicialitzat, i això ho complica.
Ja, potser sí. Digues, Joan Maria.
Jo crec que abans, durant i després han fet i han dit tot el que havien de fer i havien de dir, no? Al final, ara s'ha aconseguit l'objectiu número 1, que era doncs fer plegar aquest individu i intentar que hi hagi aire nou a la federació, i si pot ser que es millorin encara més les condicions del futbol femení, i a partir d'aquí, com diu el Màrius, ja és una cosa dels tribunals.
Veurem què passa. 12:17, mira, deixeu-me saludar una persona que no sé si avui estarà feliç o trista. Es diu Ildefons Lima i avui ha fet història.
Final moments of the international career for Ildefons Lima. Just a brief part played here tonight. He takes the congratulations. International career that began all the way back in...
Així narraven avui a UEFA TV aquesta retirada d'Ildefons Lima. Hola, Ildefons.
Hola, bona nit.
Què tal? Bona nit. The Last Dance, has posat tu al teu compte de Twitter.
Sí, no sóc el Jordan, però bueno, he aprofitat aquest reclam una mica per explicar que tot s'acaba avui, i la veritat que res, ha sigut un dia molt, molt especial i molt emotiu.
Què tal, The Last Dance, com ha anat? 25 minuts, no, han estat avui, ha jugat?
Sí, 26 minuts, ja no estic per grandes trotes, o sigui que m'he de gaudir molt. Hem de ser sincers, no direm aquí que el míster m'ha canviat, no, no. Estic molt content, han sigut 26 minuts, he marxat amb 0-0, o sigui que content també per això. I, bueno, sobretot marxar del camp a fora de casa teva i que tot un estadi s'aixequi, pues la veritat que m'omple d'orgull, la veritat.
Molt bé. Has jugat de davanter, a més, quan tu ets defensa, no?
Sí, però bueno, jo he jugat a la meva carrera, sí. He tingut moltes experiències de davanter i sobretot aquí a Suïssa va haver-hi un esparejo que li diuen aquí un any entre, bueno, jo jugava a primera divisió i feien el penúltim de primera amb el segon de segona i es van lesionar tots els davanters i em va tocar fer ja aquell esparejo famós de davanter centre, o sigui que avui la premsa suïssa italiana que hi havia aquí recordava aquells moments i diu, mira, he hagut de tornar a Suïssa per acabar de davanter, no? Sí.
A veure, per la gent que no ho sàpiga, Ildefons Lima té 43 anys. D'aquests 43, sí. 26 anys has estat jugant amb la selecció andorrana, és a dir, des del 97, no? Vas debutar el juny del 97 amb Andorra contra Estònia i avui, el 2023, setembre del 23, tanques la teva etapa amb Suïssa. Són 26 anys de carrera professional, que és la més llarga de la història com a internacional. Tu això ho sabies, que ets recordman?
Sí, perquè tinc el rècord a casa, no tinc els últims actualitzats, però bueno, em van concedir el rècord de la carrera internacional més llarga i bueno, és un orgull, no, la veritat, que existeix un altre futbol i hi ha petits herois i la veritat que a Andorra en tenim uns quants.
Tu has jugat 136 vegades amb Andorra, no? 136 internacionalitats.
137 avui.
Ah, clar, amb la d'avui, perdona, clar, tenia la xifra sense avui. 137, que això és rècord, no? És el jugador que més partits ha vestit la samarreta, sí, d'Andorra, i ets el màxim golejador, tot i ser central, amb 11 gols. Ets el màxim golejador d'Andorra amb 11 gols, només. Perquè, clar, Andorra ha fet a la seva història 69 gols. I tu n'has fet 11 de 69. Increïble.
Veus que el míster està, pues, a mi, cert, que avui ficar-me davanter, no? Perquè soc un home gol, o sigui que... o sigui que, bueno, és el que té, no? Durant els anys ara m'ho he evolucionat una mica, però abans fèiem gol sobretot a pilota aturada i, bueno, sent un central de 1,90 m, doncs aprofitava aquesta alçada, no? I he tingut la sort, però, bueno, aquest rècord espero que... es queden en l'anècdota i d'aquí uns anys doncs, els joves que comencen ara el superin i ho disfrutin com ho he pogut disfrutar jo fins al dia d'avui.
Clar, et recordo les estadístiques o no dels 137 partits amb Andorra?
A veure, no fa falta, ja. Que lo normal és que perdem, a veure.
Ja. Mira, és que són clar, és que això no és habitual, vull dir que encara té més mèrit. 6 victòries, 21 empats i 109 derrotes és la carrera d'Ildefons Lima. Hòstia, té molt mèrit, no?
Bueno, jo ho dic a tothom, tu has de saber qui ets. Nosaltres som Andorra, som entre 35.000 passaports i vas a competir contra països amb milions de passaports, no? O sigui que la diferència és abismal. Tu saps que potser tens una oportunitat de guanyar el partit si fas les coses molt bé i ells no tenen un bon dia, no? I, a veure, la notícia és que perdi doncs, Alemanya contra Japó, no? La notícia és que perdi Luxemburg contra el Portugal, no? O sigui, la normalitat és aquesta. El que passa que és complicat, hòstia. Endur-te'n sempre la bofetada, no? Perquè a vegades que, bueno, resultats. Avui és un 3-0, però el tercer ha sigut de penal al minut 90 i pico i crec que el segon ha sigut ja al 80 i tant. O sigui, al final, amb jugadors com Xhaka, Shaqiri... bueno, jugadors de primer nivell, o sigui que la diferència és brutal, però bueno, és la realitat nostra, bueno. I ja estem acostumats, no? Bueno. Quan neixes a Andorra, bueno, neixes a Andorra, ets d'Andorra, saps que et tocarà patir.
Sí, hem jugat contra el líder del grup, Suïssa, vull dir que té mèrit.
Sí.
Ara, te'n recordes de les 6 victòries? M'ho sabries dir contra qui heu guanyat en la teva etapa?
Jo crec que ha sigut San Marino, ha sigut, sí, Hongria, ha sigut Bielorússia, sí, ha sigut Albània...
Sí, en queden dos.
San Marino igual un parell de cops,
no,
o
no.
Liechtenstein,
te'n queda un
i
que és difícil, 2019, comença per Ema.
Moldàvia,
sí senyor, Moldàvia. Bielorússia, Albània, San Marino, Hongria, Moldàvia i Liechtenstein, aquestes són les 6 victòries que ha aconseguit Ildefons Lima amb Andorra. Ara que parlaves de jugadors, contra qui t'ha fet més il·lusió jugar?
La veritat que sempre ho dic, no? El 98 vam jugar contra el Brasil de Rivaldo, Ronaldo, Roberto Carlos i tota aquesta colla i jo no havia tingut el privilegi de jugar com ara que és una normalitat amb grans estrelles mundials, no? I trobar-te al 98, a una setmana de començar el Mundial, quan nosaltres tots just començàvem, perquè vam començar el primer partit al 96, el segon al 97, o sigui que portàvem molts pocs partits, i et trobes amb un túnel de vestidors amb tots aquests que t'he dit, i bueno, jo amb el Ronaldo brasiler, pues, sempre ho dic, li tinc un especial carinyo per això, no? Perquè va ser el primer gran amor, el primer gran futbolista al que em vaig enfrentar amb un cap de futbol, no? I bueno, m'ha quedat marcat. Després, és una normalitat jugar contra campions perquè tenim aquest privilegi, no? Però el Ronaldo brasiler era molt al Nazario, eh? I a sobre som família perquè ell també es diu Lima, o sigui que...
De Lima, sí senyor. Hòstia. Ronaldo Nazario. Clar, de Lima.
Aquí, Màrius, Ernest i Pou, hòstia, aquell any de Ronaldo, tu te'n recordes? Quina bèstia era.
Jo, quan el Núñez va dir allò de que no el podrem pagar i tal, recordo que vaig sortir...
Eh? Amb aquells dos representants, sí, sortint d'aquell pàrquing. Sí.
Martins i Pita,
que doncs... un dels dos almenys encara és a la presó, si no m'equivoco.
Sí, sí, pot ser.
Doncs vaig sortir, recordo, del carrer, de la porta giratòria de La Vanguardia, al carrer Palai, quan estàvem al carrer Palai, pràcticament plorant. I vaig trobar un advocat amic i tal, que em va dir, però què et passa? I vaig dir, una desgràcia. Diu, que t'ha passat alguna cosa, la família? No, és que perdem una figura que era un plaer veure'l jugar a futbol, no? Aquell composte la Barça.
Aquell gol que fa.
Per Déu.
Va ser el que et va costar més marcar, Ronaldo, o no? Perquè, clar, tu t'has enfrontat, estàs mirant Ildefons, tu has jugat contra Zidane, contra Beckham, contra Modric, contra Cristiano, contra Mbappé, contra Gareth Bale, és que no sé, te'n diria molts, però... No sé si Ronaldo és el que et va costar més marcar com a central.
Bueno, és un dels complicats, no? Perquè quan arrencava era difícil aturar-lo, no? Però bueno, la veritat que n'has dit uns quants, però bueno, podria acompanyar amb Van Persie, amb Van Nistelrooy, amb Shevchenko, o sigui que Fernando Torres ha sigut una bogeria, no? O sigui, però bueno, Ronaldo sempre el recordes. L'altre Ronaldo també, pues, és un tio d'aquests que on va la pilota és on està ell, no? Tenen aquest, estan tocats per una varita, no? Tenen aquests campions, però el brasiler, recordo una acció que ja que pots veure a les xarxes socials, a YouTube, d'una arrencada que fa contra nosaltres, que som dos o tres que intentem aturar-lo i perquè se li va la pilota, perquè era un animal.
Sí? Ara ho buscaré, aquesta.
Escolta, Ildefons, una pregunta. El dia de Brasil, recordes com va anar l'intercanvi de samarretes al final del partit? Us vau barallar tots per la de Ronaldo. Tu, quina vas aconseguir? Com va anar allò?
Va ser complicat, perquè ara sí que ara jugues contra qualsevol selecció. Jo avui he tingut el privilegi de jugar contra Suïssa, però bueno, molts dels jugadors de Suïssa els coneixia perquè havia jugat contra ells quan jo vaig jugar aquí a Suïssa. Però al principi els jugadors d'aquest nivell no et feien ni puto cas. Vam jugar contra Brasil i va ser un drama. Jo me'n vaig endur la de Sampaio, de Miracle. Mon germà se'n va endur la de Cafú i crec que Leonardo va ser l'altre que va canviar, però no ens van donar ni bola. És més, mon germà va tocar així al Ronaldo al braç per demanar-li a samarreta i se'l va quedar mirant com dient-li que m'estàs tocando, I jo, imagina't, jo era un nen, jo tenia 18 anys i me'n vaig anar cap al vestidor i jo me meto aquí una samarreta de Brasil i me la endú com sigui, i tenien una fila de roba, no t'exagero, arribada al terra fins a mitja alçada de l'habitació del vestidor.
Bueno, escolta, estem veient el vídeo del partit, que és veritat que es pot trobar a YouTube, aquest Brasil 3 Andorra 0 del juny del 98, i són d'aquelles samarretes amples, com es vestia abans, cosa, aquelles samarretes,
Ah, clar, jo tinc samarretes d'aquestes, però imagina't, jo vaig començar una petita col·lecció que tinc, a llavors, i les veus i dius, mare...
Quantes en tens?
Pues en tinc unes 1.200.
Tio, mare meva.
Bueno, clar, sí.
1.200.
Se m'ha desmadrat el tema.
però les guardes a casa?
Sí, tinc una habitació, un petit gimnàs, i tinc una part, perquè no m'hi caben. Tinc unes 700, 800 a casa i les altres les tinc guardades perquè la veritat que bueno, si jo comencés a col·leccionar, vaig començar a col·leccionar el segon partit d'Andorra contra Letònia, que vaig jugar, que ens van donar la samarreta com si fos la gran cosa. Ara en tens 50.000 per intercanviar, però llavors era un drama. I fins al dia d'avui sempre m'han apassionat i bueno, tota la meva carrera professional intercanviat i bueno, el privilegi de jugar amb la selecció ho ha fet possible, doncs, que aquesta cosa... col·lecció pues, arribi a xifres pues, una mica de museu, vaja.
No, li anava a dir a l'Ildefons que si no sap què fer-ne, jo també en col·lecciono, si hi ha 400 o així que no sap què fer-ne...
Cabal calés, això.
No, no, cabal calés. I tant, per cert, Ildefons, la història amb la pila de samarretes com va acabar? Que m'ha quedat a mitges. Què vas fer?
Pues la pila de samarretes és que jo vaig treure així el cap i estava Roberto Carlos por allí i vaig tirar com si el conegués tota la vida. Digo, Roberto, una carpetita i tal i qual, i un d'aquells dies que em va tancar la porta del vestidor i els de seguretat em van dir que ja podien circular, saps? I no van fer ni puto cas.
Ostres.
Jo per sort vaig intercanviar amb Sampaio perquè, mira, el vaig enganxar que quan jo sortia cap al meu vestidor entrava ell i devia dir, mira que pobre li donaria samarreta, però va ser molt complicat. Una samarreta d'aquelles del Ronaldo ara mateix seria, bueno, la hipoteca d'una casa, però
sí,
bueno,
sí. Pràcticament. Recordes el debut, el 97 contra Estònia, o no?
Sí, clar que el recordo. Sempre dic que...
És que han passat 26 anys, per això t'ho dic.
Vam sortir, bueno, però encara no estic tan cardat com per no recordar-me. vam sortir la primera vegada a Andorra, érem, jo ho dic sempre, uns pioners, perquè anàvem allà a l'aventura, a veure què ens trobarem. Vam anar a Estònia, que era una república soviètica que crec que s'havia independitzat per ja pel principi dels 90, i estàvem al 97, o sigui que... I vam anar a fer un parell d'amistosos contra Estònia i Letònia, o sigui que, vamos, el otro fútbol. I sí, vam anar a una illa que es diu Curesare, va caure un xàfec de caldeu, i bueno, amb una contra vaig tenir la sort de fer el gol,